Les dues en punt, obrim les portes de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
El Centre d'Esport Sabadell s'ha endut deures aquestes vacances de Nadal. Deures en la parcel·la esportiva per la situació de l'equip, finalment 20è a un punt de la salvació, i sobre com reforçar-lo. No em vull avançar els arguments de demà aquí a l'Hotel Suís, però sobretot deures, i avui abordarem aquesta qüestió pel que fa a la gespa de la nova Creu Alta. El verd de l'estadi està desapareixent progressivament cap a una tonalitat, en algunes parts, marronosa. Un terreny de joc, recordem, nou de trinca, d'aquest mateix setembre, que va començar sent l'enveja de gairebé la resta de rivals de la Lliga, però que s'ha anat deteriorant d'una forma preocupant amb el pas de les setmanes i, sobretot, quan hi ha caigut la pluja. Que el drenatge no xucla bé l'aigua és una realitat. Contra el Fuenlabrada va quedar constatat. Contra l'Oviedo i l'Alcorcón vam poder veure els efectes i tots ens vam posar a tremolar amb els aiguats el dia abans del Castellón. La situació es va poder salvar, però encara queden 11 partits al temple per disputar-se la Lliga Smartbank i, el més important, un hivern que s'ha de passar. I de ben segur que el club ja hi posa fil a l'agulla perquè la gespa torni a ser la catifa de l'inici de la temporada.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Roger Benet, un dia més al control de so. Comencem.
A la recepció.
Avui parlarem extensament de l'estat de la gespa de la nova Creu Alta, també amb el director general del Centre d'Esport Sabadell, el Bruno Batlle. De seguida el saludarem. Escoltarem també la setmana fantàstica de Néstor Querol i l'anècdota ahir de Juan Diego Molina Stoikov amb Hristo Stoikov, després de l'entrega del Premi Zarra de la temporada passada a segona divisió. En pàgina poliesportiva, el rècord d'Espanya del Club Natació Sabadell, rècord d'Espanya de clubs a la Copa de Clubs, el 4x200 lliures femenins. Saludarem també el Pep Molins, el president de la Joventut Atlètica de Sabadell, després que avui hem conegut oficialment que la pista coberta d'atletisme, la temporada indoor, serà finalment al Palau Sant Jordi, la victòria del futsal Pia a Cerdanyola, victòria contundent per 1-7 i la triple derrota dels equips nacionals d'handbol a la nostra ciutat.
I fora de l'hotel?
Avui i demà es disputa la 15a jornada de primera divisió. A 8:15 hi ha Anoeta, un partidàs, Real Sociedad Atlético, tots dos separats per només 3 punts al capdavant. A més, el Barça rep el Valladolid a les 10 al Camp Nou. Demà juga el Madrid contra el Granada. Per cert, un Real Madrid on hi ha tornat Iker Casillas com a adjunt a la direcció general de la seva fundació. I avui comença l'NBA, dos mesos més tard del que és habitual i amb un calendari de partits més reduït. Com a aperitiu, atenció, dos aquesta matinada, Golden State Warriors, Brooklyn Nets i Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers.
Han parlat en les últimes hores
Ronald Koeman, tècnic del Barcelona, abans d'aquest duel contra el Valladolid.
Yo creo que sobre todo en hacer un partido más regular, estando mejor con balón y también mejorar cosas sin balón y sobre todo tener el máximo concentración hasta el último minuto para ganar un partido.
I a les xarxes socials.
Un missatge de Catalina Curró, nedadora del Club Natació Sabadell, després del rècord d'Espanya d'ahir del 4x200 lliures. Les coses grans només s'aconsegueixen amb persones grans, diu la Dinca, amb aquesta imatge de les quatre nedadores ahir que van aconseguir aquest rècord d'Espanya al Club Natació Sabadell.
De quin partit no estarem pendents?
D'un partit de la Lliga de Bolívia que comença a les 8 del vespre entre l'Atlético Palma Flor contra el Real Potosí.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant l'exfutbolista i directiu, exdirectiu del Sabadell, Jordi Basonies, i el també exarlequinat Adriano García.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
5 minuts per sobre del punt de les 2 del migdia en directe a l'Hotel Suís, avui dimarts 22 de desembre del 2020, amb el Sabadell de vacances ja des del dissabte, però un dels deures, com dèiem al principi, que s'ha endut al centre d'esports és aquesta millora de l'estat de la gespa de la nova Creu Alta. Escoltem primer, abans de saludar el nostre pròxim protagonista, les paraules d'Antonio Hidalgo després del partit de dissabte contra el Club Deportivo Castellón a l'estadi, al Temple, a la nova Creu Alta, on tornava a expressar el de Canovelles la seva preocupació en aquest sentit pel verd de l'estadi.
Hem de buscar una solució al camp perquè al moment que plou no, el drenatge no s'emporta l'aigua i a veure, ara en aquests dies segur que millorarà, però hem de buscar amb l'empresa que va posar la gespa i parlar a totes les parts i buscar una solució urgent, que és una cosa que em preocupa bastant.
Una cosa que preocupa bastant, un mal de cap per Antonio Hidalgo, aquest estat de la gespa de la nova Creu Alta, i sembla que sigui un mal endèmic, no només d'aquesta temporada, però especialment està havent-hi molts problemes des de l'inici. Recordem que la pretemporada va ser aquest estat deficient de la gespa de Sant Oleguer, quan la situació semblava estabilitzada, que no pas gaire millorada en aquest sentit. Després va venir un fort aiguat el dia del Fuenlabrada a la nova Creu Alta, on es van formar grans bassals d'aigua abans del partit. Aquella imatge, per exemple, que veiem a les xarxes socials de Ràdio Sabadell, d'Antonio Hidalgo fent lliscar la pilota per la gespa de l'estadi. Contra l'Oviedo, contra l'Alcorcón, hi van poder veure parts marronoses, i contra el Castellón, el cert és que ens van témer el pitjor després d'una nit intensa d'aiguats, de moltes hores seguides plovent aquí a la ciutat de Sabadell. Al final també escoltem l'altre fragment d'Antonio Hidalgo de la roda de premsa de l'altre dia, on agraïa el treball que van fer els operaris perquè el partit es pogués jugar amb unes condicions acceptables.
Primer de tot, el que haig d'agrair és el treball que ha fet l'empresa Elia, amb el Javi al capdavant. Han estat de 6:45 del matí traient aigua. Sin aquesta feina hagués sigut impossible jugar el partit.
I a aquesta hora saludem el director general del Centre d'Esports Sabadell per abordar aquesta qüestió principalment, el Bruno Batlle. Bruno, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Pau.
No sé si teniu detectat quin ha estat el problema en aquestes últimes setmanes amb la gespa de la nova Creu Alta.
Sí, a veure, nosaltres vam fer una actuació, com sabeu, important a l'estiu amb el canvi de gespa. Sabíem que el subsol i el sistema de drenatge de la nova Creu Alta doncs no és el millor, de fet és deficitari, però bueno, per tal d'optimitzar recursos pel club i per l'Ajuntament, per tenir un estalvi també, doncs vam decidir fer una actuació important, però sense arribar a canviar tota la caixa i els drenatges. Tot i això, bueno, el que ens hem trobat és que la gespa ha estat molt bé fins que ha plogut. I quan ha plogut, la realitat és que està drenant menys que abans, amb la qual l'aigua no se'n va i és un problema.
No sé quins passos té previst fer el club al respecte en els pròxims dies. No sé si amb l'empresa que va instal·lar la gespa o fins i tot amb l'empresa encarregada del manteniment actualment.
Sí, de fet ja fa dies que s'està treballant amb aquest tema. L'altre dia vam tenir una reunió amb el director de terrenys de joc de la Lliga, amb Roy Albert, amb Elia, amb les empreses, amb la constructora com la del manteniment, perquè cadascú aportés el seu punt de vista i solucions possibles, i bueno, ja fa un parell o tres de setmanes que s'està treballant, s'està fent punxades, s'està airejant el camp, s'està fent la sega d'una forma diferent, bueno, una sèrie d'actuacions que han d'aconseguir doncs, que aquesta capa que fa que no pugui drenar l'aigua, doncs a poc a poc vagi millorant.
Bruno, ho dèiem al principi, més enllà de la pluja, també sempre s'agreugen aquestes setmanes per les temperatures, no? Perquè al final entrem en l'hivern, hem entrat a l'hivern, fa res, tenim baixes temperatures, i el club en aquest sentit, de fet, ja hem vist imatges en els últims dies on esteu mimant, esteu cuidant aquesta gespa amb mantes tèrmiques i altres elements, no?
Sí, la veritat és que des del club estem posant tots els recursos possibles i més perquè la gespa estigui el millor possible. Com sempre hem dit, és molt important per nosaltres. Ara mateix tornen a estar parts del terreny de joc amb aquesta manta, i intentar doncs això, cuidar-la al màxim perquè arribi el millor possible a la tornada. També és important doncs una menor utilització del camp, però també és complicat perquè doncs bueno, al no tenir un espai propi per poder entrenar o algo semblant a una ciutat esportiva, doncs has d'anar ubicant-te als diferents terrenys de joc que hi ha i bueno, intentant optimitzar-ho al màxim.
Al final és una llàstima, no?, pel que dèiem al principi, perquè al final fa unes setmanes era amb l'enveja pràcticament de tothom, no? Feia goig el fet de trepitjar o de veure des de lluny, des de la distància, aquesta gespa de la Nova Creu Alta.
Sí, i esperem recuperar-la. Eh? La veritat és que amb la feina que estem fent esperem recuperar-la. Creiem que els treballs estan anant amb una bona línia, però sí que és veritat que és una llàstima que només fa 4 mesos, com aquí diu que la vam canviar, que estava d'una de les millors gespes de la categoria, segur. I ara, després d'aquestes pluges que hagi canviat tant, doncs és el que ens fa preocupar-nos i buscar solucions amb totes les parts perquè hem d'aconseguir-ho quan abans.
Deies abans, Bruno, que la Lliga, en certa manera, també estava implicada en aquest sentit. Veient, la veritat, no sé si comparteixes en certa manera aquesta reflexió, però veient d'altres partits de la categoria, no és un problema especial, específic del centre d'esports, perquè la veritat és que hem vist terrenys de joc de la categoria, de la mateixa categoria, on l'estadi, on la gespa encara està pitjor. No sé què diu al respecte a la Lliga.
Sí, totalment d'acord. Vull dir, evidentment no som els únics que pateixen en aquest sentit i tampoc en aquesta època doncs és un problema encara més general, no? Molts clubs arriben en aquesta època que el que deies abans, les temperatures, l'ús tan continuat que hem tingut també, perquè hi ha un volum de partits molt important, el fet d'haver d'entrenar a l'estadi, doncs hi ha molts equips que ho estan patint i per altra banda doncs també nosaltres estem destinant tots els recursos, però entenc que el manteniment de la gespa no és barat i doncs cadascú estarà portant el que pot o vol i és veritat que la Liga, diguéssim que no ens ha traslladat una preocupació excessivament gran per l'Estat perquè creuen, pel que hem vist, que millorarà amb les actuacions que hi ha programades. Mm-hmm.
Per anar rematant-ho, Bruno, hem arribat ara ja, ahir es va acabar aquesta 19a jornada de la Lliga Smartbank i entro segurament en un altre terreny, però aquesta sensació d'estar ben vius, no?, en aquesta lluita per evitar el descens. Fa la sensació que l'equip, doncs, ni que sigui a nivell de resultats, ha millorat aquestes últimes setmanes. No sé si compartiu des del club també aquesta reflexió.
Sí, per suposat. Estem totalment vius a la lluita, sabíem que aquest any seria així, seria complicat, però molt, sí, molt il·lusionats, amb bueno, moltes ganes que torni la Lliga, creiem que el grup d'equip està molt bé, ha millorat els resultats, vam tenir un inici difícil, ara portem 3 partits amb Lliga sense perdre, 4 amb la Copa, i estem convençuts que a la tornada continuarem amb la bona línia.
I l'última, Bruno, sé que no ets la persona més indicada en aquest sentit, perquè hi ha un cos tècnic i hi ha una direcció esportiva, però clar, també és cert que molta gent està pendent ja d'aquesta mirada al mercat d'hivern que s'obre en uns quants, bé, en un parell de setmanetes pràcticament. El Sabadell ja anirà al mercat, t'ho faig com a pregunta. Està previst fer algun reforç en aquest sentit?
Sí, nosaltres, com sempre hem dit, estem atents al mercat, tenim una fitxa lliure i, evidentment, doncs, tot el que puguem fer per millorar l'equip ho farem, com tots els equips de la categoria, imagino que estan atents i la nostra intenció doncs, és, si és possible, doncs millorar l'equip i, per suposat, tenim una fitxa lliure, així que estem treballant per poder incorporar i veure on se situa el mercat, el límit salarial finalment i què és el que podem fer, però evidentment sí que volem millorar l'equip.
Moltes variables, sens dubte, de les quals haurem d'estar pendents a partir del 4 de gener. Ara toca descansar uns dies perquè la veritat és que el 2020 ha estat molt, però que molt, molt intens. Bruno Valla, director general del Centre d'Esports, a gaudir de les festes i gràcies per acompanyar-nos uns minuts aquí a l'Hotel Suís.
Molt bé, Pau, gràcies a vosaltres.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
de 3 de la tarda hem escoltat el Bruno Batlle, el director general del Centre d'Esports Sabadell, parlar al voltant de l'estat de la gespa de la nova Creu Alta i també del mercat. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Demà hi entrareu més a fons amb l'Adriana Arroyo. No parlarem avui, no analitzarem massa el tema mercat, perquè a més, si voleu, podeu recuperar el Tribuna Preferent d'ahir, on precisament el Sergi també es va pronunciar al voltant d'aquesta qüestió, però és evident que l'estat de la gespa de la nova Creu Alta requeria també una explicació per part del club. No sé què t'ha semblat.
No, sense cap mena de dubte, i al final Bruno Batlle, no sé si dir que ens ha deixat més tranquils, però que el club està treballant intensament en que l'estat de la gespa torni com a mínim a unes condicions similars a el que havíem vist a principi de temporada, segur. Ja veurem com acaba, perquè evidentment el fred i les pluges, sobretot que no plogui gaire, perquè ja hem vist que el drenatge està sent el principal problema del temple, així que si no cau gaire aigua, almenys en les hores prèvies de partit, doncs millor que millor.
Bé, li comentàvem també al Bruno Batlle, el director general del Centre d'Esports Sabadell, que ahir es va... Bé, ja estem... La Lliga està oficialment de vacances. Ahir es van disputar els 3 partits que quedaven per completar la 19a jornada d'aquesta Lliga Smartbank. I no hem d'explicar avui precisament bones notícies, perquè els 2 rivals directes del Centre d'Esports Sabadell van guanyar.
Sí, realment la pel·lícula no canvia gaire, perquè és veritat que al final el Sabadell està a un punt de la salvació, però home, els pronòstics que volíem tots no es van complir, més aviat al contrari, perquè l'Albacete jugava al sempre complicat camp del Mirandés i es va imposar per 0-2, primera victòria com a visitant del conjunt manxec en tota la temporada, mira, va arribar just abans de Nadal, i després el Tenerife, que com deies...
Pocs hi comptàvem, amb aquesta victòria de l'Albacete, en el moment en el que estava, dèiem, home, en Duba, el més lògic és que el Mirandés allà es pugui imposar, empatar com a mal menor, però no. 0-2 de l'Albacete, a més ho explicàvem aquí al Tribuna Preferent, amb els 2 gols a la primera meitat. I com deies tu, el partit de l'Heliodoro que tancava aquesta jornada.
Sí, i victòria per l'equip canari per 2-0 davant del Girona, i això fa allunyar una mica el conjunt chicharrero del Sabadell a la classificació.
Sí.
Perquè de fet es col·loca amb 20 punts, 16 classificat, 2 per sobre del Sabadell. Ara mateix, Pau, si vols, repassem una mica la classificació per com queda finalment abans d'arribar a festes.
Vinga.
El Tenerife 16 amb 20 punts, 17è el Cartagena amb 19, 18è el Castellón també amb 19 i qui marca la permanència, i en zona d'ascens el Corcón també 19, 20è el Sabadell 18 punts, penúltima el Zaragoza amb 16 i l'Albacete, que tot i la victòria continuarà amb fanalet vermella amb 14 punts.
Sí, potser la pitjor de les notícies, tots podíem assumir el Tenerife guanyant a casa, superant el Sabadell, però clar, que l'Albacete també es reenganxi aquesta lluita, tot i que encara li queda un palet lluny, sí que potser és la pitjor de les notícies, però com diem, el Tenerife hi havia aquesta variable, si guanyava, superava el Sabadell a la classificació, va guanyar l'equip de Luis Miguel Ramis, i per tant, com deies tu, l'escenari no canvia, l'únic que canvia és que el Sabadell cau una posició, passa de ser 19è a 20è, però la salvació que segueix quedant a un punt i segueix havent-hi, que jo crec que és el principal, i la part positiva en aquest aspecte pel Sabadell, que hi ha molts equips implicats en aquesta lluita per evitar el descens.
Sí, i si ara vols ficar l'Albacete, doncs també, mira, perquè, com dius, és veritat que li queda un pèl lluny, cué amb 14 punts, és a dir, a 4 del Centre d'Esports, però veurem si acaba revifant l'equip manxec, que ja ha canviat 2 cops d'entrenador, i ahir és veritat que es va mostrar molt efectiu a la primera meitat, marcant aquests 2 gols. Després el Mirandés, que no va tenir la seva millor actuació precisament a la primera, va tenir moltes ocasions a la segona, no les va saber materialitzar, i al final va acabar derrotat per 0-2.
Les bones notícies del partit d'ahir, per cert, les va protagonitzar, pel Centre d'Esports Sabadell, evidentment, les va protagonitzar el Girona, no el Tenerife, perquè de retruc va perdre un parell d'homes per aquest duel a Montilivi del 4 de gener.
Sí, que s'ho faci mirar el conjunt gironí pel tema de les expulsions, perquè...
Has fet un recompte de quant es porta?
No, però...
Doncs, quan
però...
s'apropi la data ho farem, sí, perquè surten a expulsió per partit, pràcticament.
Sí. No va ser expulsat, però sí que va veure la cinquena groga un dels seus homes importants, com és Samu Saiz. Per tant, no podrà estar en el partit contra el Sabadell. Qui va ser expulsat a l'Heliodoro va ser Nahuel Arroyo, que va tenir una disputa, que això és el més destacat per mi, Pau, va tenir una baralla amb Alberto Jiménez, del Tenerife, un dels dos jugadors que els van enganxar juntament amb Javi Alonso en aquell local. El mateix club el va sancionar per incomplir aquestes mesures anti-Covid. I ahir va entrar des de la banqueta, va jugar 20 minutets i va ser expulsat el jugador del Tenerife juntament, com diem, amb Nahuel Arroyo. Per tant, Nahuel, que tampoc podrà estar en el partit contra el Centre d'Esports.
Per tant, aquestes dues baixes que tindrà, en aquest cas Francisco, per rebre el Centre d'Esports Sabadell. Home, a mi em sembla prou important la de Samu Saiz, eh? És cert que ara ha tornat Cristian Estuani, però a principi de temporada, més enllà dels gols de Sila, estava sent el principal argument ofensiu, l'home pel qual passa tot el joc ofensiu del Girona en aquestes últimes jornades, en aquest primer tram de 2021. I l'altre partit, també l'he posat aquí al guió perquè, home, és... està bé comentar
ni ens va ni ens ve pel centre d'esports, però
no passa per alt la polèmica de la jornada que es va viure l'Sporting Leganés.
Sí, l'Sporting es va avançar pràcticament a les acaballes del partit, 1-0 davant del Leganés al Molinón amb gol de Juca, però després li van xiular un penal en contra, és a dir, penal a favor del Leganés, que per qui no hagi vist la jugada, si ens ho piten en contra el centre d'esports, el pollastre que muntem aquí...
Aquell àrbitre no el tornem a veure en tota la temporada.
I de manera justificada, perquè realment és un penal, que si és el que dèiem abans a la redacció, Pau, que si tu pites aquella acció, si creus que és una infracció aquella jugada, al final d'un partit tindries 15 o 20 penals perfectament, perquè sí. Realment jo crec que la treu neta al defensa, però bé.
És un salt de Marc Valiente... És que no dic ni que s'arrepenja a sobre del jugador del Leganés.
Jo crec que és una jugada perfectament neta.
El braç em recorda, en certa manera, el gol que li expulsen a Edgar Hernández contra l'Almeria. Per allò de dir, tan baix està el llistó. És a dir, aquí hem de posar el llistó per... Però bé. Penal, va marcar el Leganés i, per tant, empat a una en aquest partit entre els dos equips de la zona alta de la Lliga Smartbank.
I que més, mira, si l'àrbitre xiula pelant en aquella acció, perquè... Crec que hi ha hagut falta, doncs perfecte, que ho xuli. Però després que el VAR no intervingui en aquella jugada, perquè és que jo crec que no és ni discutible, ni grisa, ni res. Jo crec que és un error clar i manifest, i el VAR no el va corregir, però bé.
Bé, en qualsevol cas, el repartiment de punts a l'estadi del Molinón, un equip on encara, per cert, no ha guanyat cap equip aquesta temporada, tret del Real Sporting, evidentment, com a local. Si t'he de preguntar a tu, Sergi, qui ha estat l'home més destacat del Sabadell en aquests últims 7 dies, coincidiríem, no?, segurament, o què?
Home, jo crec que sí, jo crec que Néstor Querol, per marcar l'últim gol del Sabadell en aquest 2020, però també per la manera que ho va fer, i a més, que... De fet, ha marcat en dos partits consecutius, per tant, sens dubte, el premi al protagonista del Sabadell, al castellonenc.
Néstor Querol i la seva setmana fantàstica, gol a Can Mises, i aquest gol també que ens va deixar el dissabte brillant en el minut 93 per rescatar un punt contra el Castelló. Un informe que us hem preparat amb la veu de la Júlia Ramon.
Álvaro Campos, gulas de Néstor Querol.
Aquest gol de Néstor Querol en el minut 93 del partit contra el Castellón va culminar la setmana fantàstica d'un castellón en Quiex de Rellut. Un futbolista que s'hi destaca per alguna cosa en concret és per la seva regularitat. La temporada 2016-2017, en la seva estrena amb el Sanguntino a segona B, va fer 6 gols. Amb el Badalona l'any següent, 7. I amb el Sabadell, 6-6, més dels dos gols del playoff d'ascens. Als seus 33 anys i sense actuar com un nou pur, enguany ja endú un parell a segona més el de Copa a Can Mises. El tècnic Antonio Hidalgo sempre ha lloat la seva capacitat de treball i dissabte va repetir el.
És un jugador que s'ho deixa tot, que creu moltíssim, que va sempre a espais, que sempre que surt té aquestes situacions de gol. Ell hi creu molt en el que fa, entén la situació de que quan li toquen 30 són 30, quan són 60 són 60 i quan són 90 90. No? Estic molt content, porto molt temps amb ell, el coneixo moltíssim i és una molt bona notícia que els jugadors d'atac facin gols.
Un comodí per als entrenadors. Abans de la lesió era el jugador número 12 en minuts i qui més cop sortia al camp de la banqueta. I què diu Néstor Querol al respecte?
Crec que és important, no?, aportar força, treball i després si puc aportar gols també a l'equip, crec que és superimportant i molt content per el gol, però sobretot per traure un punt, no?
Fa només 5 anys, el de Grau jugava a Sant Pedro de la Preferent Valenciana. Ara ho fa 3 categories per sobre, però segueix sent una assegurança de vida. Aquest 2020 tan estrany, però a la vegada tan especial, sempre estarà marcat pel seu gol a l'ascens a Marbella.
A pesar, no, del virus aquest que el 2020 tots el recordarem, no?, per un any un poc roïn, però a nivell personal, bueno, a nivell futbolístic, crec que ha sigut un molt any per a mi. Crec que he estat en els moments importants del Sabadell. El gol de l'ascens crec que quedarà per a la història, per a mi i per a tots els arlequinats. i bueno, espero seguir marcant molts gols, ajudant a l'equip, perquè això serà bo.
Serà, sens dubte, un bon senyal en la lluita del Sabadell per la salvació a la Lliga Smartbank si seguim veient moltes més vegades durant el 2021 el gest del forçut de Néstor Querol.
Ara, de fet, teníem aquí el Sergi Parc marcant bíceps
a la redacció,
a l'estudi. Però sí, li queda millor a Néstor Querol, més definit.
Sense cap mena de dubte.
Que no pas tu. Bé, sobretot destacar un parell d'aspectes que a mi em resulten molt, molt rellevants, del rendiment de Néstor Querol. D'una banda, 33 anys, i de l'altra, que estem parlant d'un jugador que t'ha donat el mateix rendiment a la Preferent Valenciana, a Tercera Divisió, a Segona Divisió B i a Segona Divisió. Són d'aquelles històries maques, de jugadors que juguen a categories regionals, n'hem vist unes quantes en els últims anys, i que acaben destacant, són jugadors que acaben destacant també en el futbol professional.
Sí, sí, i mira, t'explicaré ara una interioritat. L'altre dia que estava jo per Olímpia veient el Sabadell juvenil, estava parlant amb algú del club, que a més és fan de Néstor Querol, i em deia que a Néstor a la gent li pot agradar més o li pot agradar menys, però que sempre té aquest perill, que sempre està allà quan el necessites, i a més Antonio Hidalgo, per exemple...
Sí, ja... no serà el jugador més tècnic de l'equip, és a dir, quan juga més fantasiós...
No, quan juga per la banda no serà, com dius, ni el més fantasiós ni el més ràpid. Quan juga de davanter centre no serà el davanter centre pur que té més gol, però sempre està allà, jugui de titular o de suplent, compleix, i aquest perill sempre el té Néstor Querol, com dius, en qualsevol categoria, tant el futbol professional com el no professional.
I sobretot els moments també importants, capaç d'aparèixer al minut 93 l'altre dia, capaç d'aparèixer que no li tremolin les cames, aquesta frase que tant us agrada, al playoff, per exemple, marcant aquell gol de falta en el segon partit contra la Cultu, sobretot evidentment el de la final contra el Barça B, que aquells gols s'han de marcar també en moments molt, molt crítics, i un dels protagonistes, o el gran protagonista dels últims dies, te'n recordes qui va fer l'altre gol? Els últims tres gols del Sabadell, dos són de Néstor Querol.
Sí, l'altre Stoichkov.
Correcte. Ha estat un altre dels protagonistes de les últimes hores Stoichkov, perquè ahir, precisament mentre fèiem aquí el Tribuna Preferent, de mans del diari Marca, rebia de forma telemàtica, tot i que amb la fotografia a l'estadi de la Nova Creu Alta amb el trofeu, aquest premi Zarra a millor golejador o a màxim golejador nacional de la temporada 19-20, a Segona Divisió.
Sí, amb l'Alcorcón els va fer el curs passat 16 gols, va marcar amb els alfareros el búlgar de Sant Roque, i tant de vols marqués aquí també el Sabadell aquesta temporada, perquè seria una xifra fantàstica. Com dius, ahir va rebre aquesta distinció, va ser una gala dels Premis Marca que es va fer de forma virtual, donades les circumstàncies, i com deia, sí que és veritat que el trofeu li va entregar el subdirector del diari Marca, Carlos Carpio, sobre la mateixa gespa de la Nova Creu Alta.
Un bon amic d'Esteve Calzada, precisament també Carpio. Després, a la gala que comentava el Sergi Parc, es va viure un moment que jo crec que tard o d'hora havia de succeir aquesta temporada, perquè se li va prometre, i vam tenir el primer moment, el primer creuament telemàtic, això sí, no presencial, telemàtic, entre Juan Diego Molina Stoichkov i Risto Stoichkov. L'escoltem.
Flipando un poco.
Felicidades en primer lugar.
Muchas gracias.
Me gustaría estar por ahí contigo muy pronto y espero estar por ahí. La cosa es que en esta época no se puede dejar.
A mí me encantaría conocerte personalmente. Bueno, pues después sí. de tantos años escuchando tu nombre y viendo vídeos en YouTube de verte jugar, la verdad que me encantaría y sobre todo a mi padre también le haría mucha ilusión.
Te veo en todo el fin de semana. Te veo enfadarte cuando fallas un penal, ¿eh? Yo también fallo muchos penaltis, pero no pasa nada.
Bueno, de mientras que entren...
Tranquilidad. No tienes que estar obsesionado para ganar todos los partidos. Ya vendrá como todo.
Pues sí, pues muchas gracias. Y espero conocerte pronto personalmente.
¿Qué tal la familia?
Bueno, tengo ahí a mi mujer y a mi niño. Y bueno, aquí estamos viviendo en Sabadell, en el centro.
¿Mamá, papá?
Bien, bien, en Cádiz.
Te vas a saludar de mi parte. En primer día que voy a Barcelona, voy a conocerte.
Vale, muchas gracias. Te espero.
Cuídate mucho, cuida a la familia y mucha suerte. Y a disfrutar de la vida, que es muy corta, y entrenar todos los días.
Vale, pues muchas gracias por tus palabras y lo dicho. Espero conocerte un día personalmente y hablar mejor en persona. Muchas gracias.
No seria la conversa més xerrera de la història. A Risto Stoikov se li va quedar el penal fallat contra l'Almeria a la memòria, eh?
Sí, 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 ho dèiem ara, que el van entrevistar a RAC1 justament de pocs dies després d'aquell Sabadell-Almeria i li van dir, ja saps que hi ha un jugador del Sabadell que es diu Stoikov i el pobre justament ve de fallar un penal i tal. Suposo que s'hauria quedat amb aquest rotllo l'original, el Risto Stoikov.
Va, i l'últim apunt que tenies preparat avui, perquè em volies parlar també de la subhasta que té en marxa el Centre d'Esports Sabadell, perquè recordem que diumenge hi havia la marató de TV3 per recaptar fons amb la lluita contra el coronavirus, i el Sabadell en els pròxims dies sumarà una bona quantitat també aquesta xifra.
Sí, amb aquesta subhasta solidària, que per cert, el marge per participar en aquesta subhasta és fins avui a les 7 de la tarda, per tant, qui
vulgui... Poquetes hores, sí.
I a més, el premi no és un premi qualsevol, que són les samarretes del Sabadell, però de les equipacions que van fer servir els jugadors en el partit contra el Castellón. Per tant, aquí, a veure qui s'emporta aquest premi gros. Ja veurem.
25 en total.
25 en total, i evidentment qui més pagui doncs podrà escollir la samarreta.
De moment, segons deia el club, hi havia una oferta de 275
sí,
euros.
Sí, la màxima estava en 275 i la mínima deien amb 75 euros.
Aquest apostant o aquest subhastant, amb la persona que ha dit jo posaré 275 euros, tindria dret a dir quin jugador buida els 25 del Centre d'Esport Sabadell. I l'últim, evidentment, doncs es quedarà amb aquella samarreta. Home, que no és un premi menor, però evidentment aquí l'important és participar i recaptar fons per la marató, però es quedarà amb la que quedi.
Totalment, i jo si participés em quedaria potser amb la de Néstor Querol, evidentment, que ja que hem parlat d'ell, doncs sí. Va ser l'heroi del partit contra el Castellón i també de l'ascens, potser...
Ni que sigui per un punt sentimental de dir, home, amb aquesta samarreta precisament vam rescatar un punt contra el Castellón. No ens deixem res, no, Sergi?
No ens deixem res, Pau.
Demà parlareu del mercat amb l'Adrián Arroyo, serà ben interessant aquí a l'Hotel Suís. Gràcies.
Fins ara, Pau.
Publicitat.
Borja Vázquez, Ana Giner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. Seonsiguis.com.
Si odies aquest Nadal... Nosaltres te'n servim un altre. Aquestes festes de Nadal torna al programa que només treballa els festius. Si es pon Nadal o Sant Esteve, la nit de Ràdio Sabadell està dedicada al funk i al soul.
Salsitxes Paradís, la música que s'escolta amb ketchup i mostassa.
Per si tens dubtes, Salsitxes Paradís és un programa musical amb Mot Burgaia i Aleix Graell per un Nadal sense Maria Carell. Do what you want!
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De tornada aquí a l'Hotel Suís, hem d'obrir ara bloc poliesportiu després de dedicar-li la primera mitja hora al Centre d'Esports Sabadell, perquè fa una estoneta ha acabat a Castelló la tercera sessió de la Copa d'Espanya de Clubs de Divisió d'Honor amb la presència del Club Natació Sabadell. Ahir el relleu 4x200 lliures femení va ser un dels grans protagonistes de la jornada de tarda amb aquest rècord d'Espanya que us dèiem abans de clubs. Anem fins a la plana perquè ja ens escolta un dels entrenadors del club, l'Àlex López. Hola Àlex, què tal? Bona tarda.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Aquest temps de 8:07:76 per trencar la plusmarca del Sant Andreu amb aquest quartet que formaven l'Aina Olivan, la Marina García, la Cata Corró i la Nerea Ibáñez. No sé si entraven als vostres càlculs aquest rècord d'Espanya.
Bueno, sí, era algo que tanto Casti como yo llevábamos tiempo hablando y ya ganamos este relevo en piscina corta en la Copa de Cataluña. Y bueno, desde ahí hasta esta competición pues era algo que si las chicas llegaban en buen estado de forma aquí, pues no era nuestra prioridad, pero pensábamos que sí que se podía hacer.
Suposo que molt contentes, ¿no? També les noies.
Sí, ellas han sido las más sorprendidas, que es lo mejor, ¿no? Ellas al final trabajan cada día y ven que van mejorando, pero nosotros tenemos más los números en la cabeza y ellas simplemente, bueno, nadan y se dejan la vida cuando compiten. Y bueno, al terminar el relevo, ellas no sabían que habían hecho el récord de España, o sea que con eso te lo digo todo.
Clar, al final, si mires els parcials, 2-0-44 de la Cata Curró, 2-0-38 de la Nerea Ibáñez, nadant molt bé també, no? Totes elles?
Sí, la verdad es que, bueno, un relevo incluso que pensamos que se puede mejorar, porque en este tipo de competiciones en donde se nadan muchas pruebas, pues al final los relevos que se hacen a final de las sesiones pues ya llegan con un cansancio acumulado. Fue una grata sorpresa el empezar el relevo con la más joven de todas, que es Aina, y que cumplió, bueno, no con creces, sino pensamos que fue la mejor de todas.
I sempre et preguntem per ella, no? També, però ja la vam veure a l'estatal de piscina curta, al trofeu internacional també. Déu-n'hi-do el que està fent la Cata Curró. Sé que és molt recurrent aquesta pregunta, però no ens deixa de sorprendre, després de tres operacions, que pugui estar nedant ja amb aquestes marques.
Sí, bueno, eso va, sigue poco a poco, ¿no? Vamos paso a paso y no nos planteamos tampoco objetivos a muy largo plazo, porque las veces que lo hemos hecho, pues siempre al final se nos han truncado por problemas, y así pues ella, bueno, ve que van saliendo las cosas, ve que puede ir entrenando y que de momento no tiene problemas, y eso también le anima. Y al final, bueno, pues cuando técnicamente eres buena, pues si haces el trabajo bien del día a día, pues te van saliendo cosas, sí.
La Federació, Àlex, ha apostat molt en les últimes setmanes per fer totes les competicions a Castelló. Vam veure, com dèiem abans, l'estatal de piscina curta, el trofeu internacional Castalia-Castelló. No sé si això també ha afavorit o està afavorint a les noies, en certa manera, d'aclimatar-se a una piscina, que evidentment no és la seva, però si vas competint en el mateix escenari en les últimes setmanes, es puguin sentir més còmodes.
Sí, bueno, es algo que bueno, gusta por un lado, porque eso, como bien dices, pues conoces el entorno en donde vas a competir y ya sabes dónde vienes, pero nosotros buscamos también el que tampoco se convierta para ellas en una rutina, porque bueno, pues el hándicap de poder ir a un sitio nuevo, poder competir, pues te da una adrenalina que no tienes si estás haciéndolo siempre en la misma piscina. Y bueno, pues las tres veces que hemos venido aquí a Castellón, cada vez hemos venido a un hotel diferente y al final ha sido como un poco distinto, aunque sí que les va bien el tener bien la referencia de la piscina y conocer bien todo, sí.
Et pregunto per cada cas en concret, perquè només queda la sessió d'aquesta tarda. A la general de les noies, la femenina, teniu a les noies segones, només per darrere del Sant Andreu, que tots sabem que és una potència, que ha fet ja un parell de rècords d'Espanya també. Satisfets de moment, com diem, en clau general, amb les noies?
Sí, con la chica muy bien. Nuestra previsión era esa. Esta mañana, bueno, hemos tenido ahí el percance de la descalificación de Aina en 400 estilos, que había quedado tercera, y con ella pues estaríamos un poco más cerca de San Andreu. El año pasado fuimos terceras y bueno, este año pensábamos que podíamos estar en segunda plaza y con muchos puntos de diferencia con San Andreu, pero no inalcanzable para años posteriores. Y bueno, ya en chicos.
Sí, t'anava a preguntar precisament per la masculina, perquè em cridava l'atenció que abans, o ahir vau acabar cinquens, amb la sessió del matí sou tercers, està tot ajustadíssim, suposo que molt, molt emocionant, no?, la competició masculina.
Sí, bueno, como te iba a comentar, ¿no?, con los chicos nuestra idea era poder estar entre los tres primeros, y nuestra primera jornada era una muy buena jornada, pero tuvimos el problema también de la descalificación del relevo de 4x200, que fuimos segundos, y eso te penaliza con 32 puntos y nos ha costado mucho el volver otra vez a pelear por los puestos de cabeza, pero de estar quintos a la jornada de esta mañana, que ahora mismo estamos terceros y con opciones de poder segundos, o al estar tan apretado, cualquier error también nos puede hacer salir del podium, así que bueno, esta tarde prevemos que va a ser una jornada muy emocionante, sí.
I l'última que et faig, Àlex, mencionaves abans la figura del Casti, del José Antonio del Castillo, que va arribar fa uns mesos a la secció del club, amb qui tu havies treballat ja, si no vaig errat. En què ha canviat la secció amb l'arribada del Casti?
Bueno, pues es un plus, es una incorporación que nos hace tener pues el mejor staff técnico que hay en España, sin ninguna duda. ya no solo el que se pueda encargar del equipo de élite, por experiencia, currículum y conocimiento que tiene, sino que pueda ayudar al resto de entrenadores en su formación y en el trabajo del día a día, y hacer también pues una visión global de cómo es el club en categorías inferiores nos ayuda mucho, y además pues el poder trabajar los dos con el primer equipo a mí me hace también poder hacer otras labores más de dirección técnica y más de eso, de control y seguimiento de chavales más jóvenes. Y bueno, es un proyecto de futuro en donde esperemos que se pueda consolidar y que podamos seguir sacando gente joven y que de aquí a unos años pues podamos ya no solo ganar la Copa de España de Club, sino tener una base sòlida en el equip.
Doncs esperem que així sigui. Àlex López, entrenador del Club Natació Sabadell, felicitats per aquest rècord d'Espanya, per la part també que et toca en el 4x200 lliures femení, i acabar de completar aquesta Copa d'Espanya de Clubs aquesta tarda a Castelló amb una bona actuació. Que vagi molt bé.
Vale, muchas gracias a vosotros por llamar. Gracias.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Això pel que fa a la natació. Pel que fa a l'atletisme, l'Ajuntament de Barcelona va anunciar ahir que el Palau Sant Jordi, finalment, i com s'especulava ja des de feia unes setmanes, serà l'escenari de la temporada atlètica catalana. Un acord de cessió amb la Federació Catalana d'Atletisme perquè el dilluns mateix de la setmana que ve, ja, de fet, s'iniciïn aquests treballs de transport i muntatge de la pista i que la primera competició tingui lloc al cap de setmana del 16 i 17 de gener del 2021. Per tant, Sabadell es queda definitivament sense atletisme indoor aquest hivern, amb l'allargament com a màxim fins al 30 de juny de l'Hospital Temporal Vallès Salut a la pista coberta de Sant Oleguer. Aquest anunci oficial ha provocat també la reacció de la Joventut Atlètica de Sabadell a través d'una carta oberta a les xarxes socials, i la volem comentar amb el seu president, a qui saludem, el Josep Molins. Pep, què tal, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, molt bé. I vosaltres, com tot, en forma. Vinga,
som-hi, que hi ha moltes coses a comentar. Per exemple, a la carta heu qüestionat, Pep, aquesta necessitat d'invertir uns diners en una pista que es va fer servir al Mundial del 95, al Sant Jordi, és a dir, fa 25 anys, i que, en teoria, s'ha de fer servir d'una manera puntual, només aquests 2-3 mesos.
Costarà cèntims, això, home. Ja ens aniria bé, per la Federació ha fet l'esforç de no perdre els campionats d'aquest any, perquè tenim la pista coberta d'aquí a Sabadell amb els llits del Covid, per tant. Però ens sembla que, tal com està la pandèmia aquesta, tindrem un mes de gener i mig febrer molt dolent, que no ens podrem desplaçar, que no podrem... I haurem fet un gran esforç econòmic i no solament si té de portar la pista al Sant Jordi, si té de portar les tanques, els saltòmetres, les colxonetes, tot. Això vol un moviment de feina i de cèntims, que si és que es pot fer serà un èxit de la federació, perquè no haurem perdut la temporada. Però després, aquí a Sabadell, el dissabte passat i aquest diumenge, fem unes proves també que ens ajuda, com aquell que diu, la Federació Catalana d'Atletisme, proves de pista coberta a l'aire lliure, i que amb els temps que fa bo i tot això tenen molt èxit, i es podríem fer una com una cosa, una substitució, saps?
Sí.
De que altres estadis, com nosaltres, també fessin proves d'aquestes, el gener i el febrer, proves tot el que puguem dels campionats de Catalunya i els campionats que es havien de fer, però en vez de aire lliure, en vez de pista coberta, aire lliure. I d'aquesta manera, com que en vam parlar amb alguns entrenadors a l'últim control que vam fer aquí a Sabadell la setmana passada, van dir, quina llàstima, doncs mira, si nosaltres ens ajudessin una mica, faríem proves al nostre estadi i faríem tota aquella zona, perquè això dels desplaçaments és molt complicat, perquè ja veuràs que encara se'ns complicarà més. I crec que la federació ha fet molt bé, l'Ajuntament també, tothom, però quan arribem al juny, que desmuntem, després necessitarem molts cèntims per tornar-ho a muntar aquí a Sabadell. I voldria més que poder que ens comencéssim a fer oros, m'entens? Perquè em fa una por que després, això són molts cèntims i tenen totes les institucions i haurien de col·laborar i per tant, si no gastem gaire, en tindrem més, perquè a mi em fa por que després, al novembre de l'any que ve, que és quan començaria la pista coberta del 2021, que no ens trobéssim que després encara no la tenim muntada i que tenim problemes, etc.
Clar, el que dieu vosaltres sí, també...
Això és el motiu de la carta, m'entens?
Sí, el que dieu vosaltres també és que aquesta partida pressupostària de la federació pugui anar destinada als clubs, no? No sé en aquest cas concret de la JAS. No tota.
Algú, com ens van fer aquí Sabadell amb aquests controls, la federació ha pagat de jutges i ens ha ajudat molt per poder fer aquests controls. Doncs, si ho fes amb tots els clubs que tenen ganes de fer coses i amb les seves zones respectives, doncs mouríem molt l'atletisme, faríem proves de pista coberta a l'aire lliure i no ens gastaríem poder tants cèntims com ens costarà el Sant Jordi.
Que, a més, hi ha un punt també de preparació dels atletes, no, Pep? Perquè ha estat un any tan poc habitual que la preparació no sé si és òptima per afrontar una temporada de pista coberta.
Si s'han hagut d'entrenar al carrer, no han pogut entrar als estadis. Nosaltres, abans parlàveu amb el Club Natació que tenien un rècord, nosaltres també, aquesta setmana l'Arnau, el nostre atleta de sub-16, ha batut el rècord d'Espanya i ha quedat campió d'Espanya amb 6,98 o 60 metres. Vol dir que quan hi ha algú que ha entrenat i tot això, ja mirem de portar-lo als llocs determinats. Però és un, dos, deu...
Bé, veurem com acaba tot plegat, perquè clar, en teoria aquí a Sabadell, no sé si teniu alguna garantia, i amb això pràcticament ho remato, Pep, sí, ara anem al Sant Jordi, però no sé si després la intenció és tornar aquí a Sabadell. Evidentment hem de passar primer aquest tràmit de tornar a muntar la pista.
Totalment, no, tornar a Sabadell, jo crec que és a bon surt. Tenim una pista estupenda aquí, que és molt ràpida i tothom vol venir aquí, no solament els catalans, sinó tothom. I si l'arribem a muntar el novembre de l'any que ve, doncs el novembre de l'any que ve ja podríem fer algun campionat del 2020, per dir els que no hem pogut fer ara. I escolta'm, jo em preocupa això del Sant Jordi, perquè la pista coberta que volen posar, fa 10 anys que me la vaig mirar, ja no estava en condicions, ja estava molt deteriorada. Vés a saber ara com estarà, m'entens?
Sí, sí.
I això és el primer que hauríem d'haver mirat, perquè si portem una pista que se'ns desfà els dits, com em passava a mi, perquè ja estava amb uns containers, però estaven mig descoberts, pot ser un problema, eh? Però jo continuo pensant que tant l'Ajuntament com l'Ajuntament de Barcelona, la Federació, fan un gran esforç per no perdre la temporada.
Doncs veurem què passa amb aquesta temporada, que de moment, insistim, començarà el 16 i 17 de gener al Sant Jordi. Pep Molins, president de la JAS, gràcies per atendre'ns uns minuts. Que vagi bé.
Moltes gràcies per vosaltres. Adéu.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Per Nadal, no ho dubtis, Jardineria Caral.
Jardineria Caral a Sabadell, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Mercet.
I a Sant Cugat, al passeig Francesc Macià 58, al barri Coll Favà.
Per Nadal, també Jardineria Caral.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, de tornada aquí a l'Hotel Suís amb el Roger Benet fent màgia, perquè hem de parlar encara de futbol sala. L'Escola Pia va aprofitar que aquest cap de setmana ja no hi havia jornada de segona B per recuperar el partit que tenia pendent a Cerdanyola, i la veritat, coses immillorables, els hi van passar els de Can Colapi. Després d'imposar-se 1-7, avancen els verds a la classificació i a més passaran el Nadal quarts, és a dir, a la zona de privilegi. Saludem un dels jugadors de la plantilla d'Escolàpia, avui la cosa va de trucades. Jordi Sardà, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal, com va?
Aquest triomf contundent per 1-7. A més, doncs, com diem, que recuperava també el Cerdanyola dues jornades pendents, que es podia posar co-líder 6-6 en una pista molt complicada, com és històricament la de Guiera. Per tant, resultat immillorable i molt meritori.
Sí, realment vam fer un partidàs. Tot l'equip va estar 100% endollat i no vam perdre en cap moment la cara del partit. Com tu dius, Cerdanyola és un dels rivals més complicats del nostre grup i realment no ens esperàvem per res un resultat així. Però vam demostrar realment que estem en bona dinàmica, que tenim equip per competir contra tothom, i així es va reflectir en el marcador.
Hi havia un extra de motivació, Jordi, pel que va passar al novembre, que recordem, vau arribar a escalfar-vos a la mateixa pista, els àrbitres que no es presentaven, el Cerdanyola que no volia jugar aquell dia, tot això ho teníeu present?
Bueno, realment sí que teníem ganes de jugar aquest partit, perquè al final vam perdre aquell dissabte perquè no vam voler jugar o perquè no es van presentar els àrbits i al cap d'una hora ells ja no volien jugar. I nosaltres, pues, només pel fet d'anar fins allà a escalfar i perdre com siguéssim el dissabte per la tarda, pues, teníem ganes de jugar i sí que ho teníem present. Però més enllà d'aquest fet, que per mi no és gaire rellevant, teníem ganes de jugar aquest partit per demostrar que podíem competir contra ells, i els hem guanyat la pretemporada i ens hem reafirmat, pues, que realment no renunciem a res.
Ara, per cert, com deies, no renuncieu a res i us heu ficat quarts a la classificació. Llàstima, potser, que la competició s'aturi, no?, en un bon moment per vosaltres.
Sí, així és. Mira, et podria posar l'exemple de quan vam anar a Cerdanyola a jugar, que s'ha suspès el partit, que crec que també anaven amb una bona dinàmica i se'ns va tallar allà una setmana la competició, i ara mateix, pues, que crec que també estem amb molt bona dinàmica, se'ns torna a tallar. De totes maneres, ens anem al Nadal, que també va bé, a descansar una miqueta, a carregar piles, i convençuts que si fem bé les coses podem col·locar-nos entre els quatre primers.
I que el primer partit del 2021, déu-n'hi-do també, no? Perquè heu d'anar a enfrontar-vos al Calvià, que és segon, tancareu la primera volta, per tant, partit directe, partit d'alçada també a les Illes Balears.
Sí, partit complicadíssim. Nosaltres som conscients de que som un equip jove i que estem refent una miqueta l'equip després de les baixes que hem patit aquest any. I nosaltres no ens volem posar la pressió de voler estar entre els quatre primers, per suposat que és el que ens agradaria, però també hem de jugar i disfrutar, ser conscients de que som un equip pràcticament nou, que hem tingut 5 o 6 incorporacions aquest any, i anar a disfrutar pista. I quan realment ens traiem aquesta pressió de sobre és quan realment les coses surten millor i competim de la millor manera que sabem.
Doncs Jordi Sardà, jugador de l'Escola Pia, felicitats per aquesta golejada, 1-7 al camp del Cerdanyola, que, com diem, us ha permès posar-vos quarts i encara amb molt d'optimisme aquest 2021. Que vagi molt bé les festes, i ara, com deies tu ara fa uns moments, a carregar les piles i a descansar uns dies.
Genial, moltíssimes gràcies, que vagi bones festes.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
I parlem ara d'handbol per acabar el programa, perquè tant l'Oar Gràcia com el Creu Alta Sabadell handbol han agafat amb moltes ganes l'aturada nadalenca després d'una nova ensopegada. Quan tornin de les festes, els dos representants sabadellencs d'aquesta primera nacional sumaran ja més de 2 mesos sense conèixer la victòria en aquesta categoria. Ens amplia aquesta informació amb aquesta crònica el Carles Ballart.
Al carrer Boccaccio, l'Oar va caure per 30-34 contra el Poblenou i no va poder capgirar la mala dinàmica d'aquestes últimes setmanes. Després d'un començament amb desajustos ofensius, els graciencs van ser víctimes d'un 2-7 de sortida que no van ser capaços de retallar en cap moment del partit. El tècnic Gerard Gomis reclama als seus jugadors una millora en els primers minuts dels partits, però alerta que estan capacitats per competir contra qualsevol equip.
Ens han tornat a condemnar, igual que la setmana passada, els primers 15 minuts de partit. La setmana passada va ser un problema sobre un jugador que no érem capaços d'acabar de controlar, i aquesta vegada han estat situacions de llançament que no acabaven d'entrar, accions de contraatac que ells ens corrien per pèrdues nostres, ha estat més una qüestió d'errors ofensius que no defensius com la setmana passada, jo crec que al final el que hem de fer és aprendre que si som capaços d'arreglar aquests principis de partit, estem capacitadíssims per lluitar contra qualsevol equip.
Els verd i blancs acumulen 5 derrotes consecutives des del 31 d'octubre i s'han quedat ancorats amb 7 punts i 2 partits pendents. La represa de la competició fixada pel cap de setmana del 16 de gener començarà una setmana abans pels gracians, ja que hauran de recuperar aquests 2 partits, el 9 contra el Sant Quirze i el 12 contra el Palau Tordera. Tot i les derrotes, Gomis destaca el compromís i l'esforç de tot l'equip i confia en revertir la situació al pròxim any.
És el que els hi comentava, justament d'això ha anat la xerrada al principi del partit, abans de sortir a escalfar, sobre quin resum podem fer d'aquest any i quins sorpreses ens podem posar pel següent. El que no se'ls hi pot retreure als nanos és l'actitud, la intensitat, el compromís, els entrenos, els partits, i el propòsit de cara a l'any que ve ha de ser, sobretot, ser capaços de començar els partits més forts que el rival. Si som capaços d'això i bueno, com et comentava, deixem d'anar remant a tots els partits, començarem a puntuar molt i, tornant de Nadal, tenim el nostre particular Tourmalet contra tots els equips que estan de la setena cap avall.
D'altra banda, la situació del Creu Alta Sabadell és encara pitjor, penúltims amb 3 punts i un partit menys i sense guanyar des del 8 de novembre. Contra el Sant Esteve, Palau Tordera, els arlequinats guanyaven 17-15 al descans, però van acabar perdent 27-31 després d'estar-se gairebé 14 minuts sense marcar a la segona part. Un fet que repeteix massa sovint, segons el capità Cesc Vallribera.
Són aquests moments que ens ha passat en diversos partits, d'entre fallant fallos, tiros clars de 6 metres fallats, més sobretot precipitacions o pilotes perdudes, que després, sobretot, més que la pilota perduda en si, sinó que després el rival et contraataca i et fa un gol ràpid. Vull dir que és complicat. Aquests minuts són els que hem d'aconseguir que no ens passi si volem estar fins al final a dins del partit.
Tot i no ser inferiors als rivals, els resultats no arriben i els marcadors ajustats al final no es decanten a favor dels sabadellencs. Per Vallribera han competit tots els partits, però el temps passa i ja no poden deixar escapar més punts.
Hem de guanyar els partits en 50 minuts, nosaltres. Vull dir, és una mica el problema que ens passa, i per una banda, evidentment, estem, hòstia, 3 punts de moment són pocs. El que passa que sí que és veritat, doncs, que hem competit a tots els partits. Vull dir, i en aquest sentit, no és allò que dius, ostres, és que no tenim res a fer i que els rivals són molt superiors a nosaltres. Però està, com bé dius tu, en el fons, perdre d'un o perdre de 10, el resultat el mateix, és que suma 0 punts.
A diferència de l'UAR, el Creu Alta Sabadell no tornarà a la feina fins al cap de setmana del 16 de gener, però ja poden preparar-se bé pel que els hi ve a sobre. Els arlequinats afrontaran un final de mes duríssim contra equips de la zona alta de la classificació. La Roca 6è, Sant Esteve de Palau Tordera 5è i Sant Cugat 3è. Però això serà l'any que ve i els dos conjunts només demanaran un desig als Reis Max: aconseguir la salvació a final de temporada.
Amb en Vol, ho rematem avui a l'Hotel Suís d'avui dimarts 22 de desembre del 2020, un programa que hem fet possible amb el Roger Benet a les vies de so, el Sergi Parc a la redacció, servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Demà s'hi tornarà a posar, a seure aquesta cadira, l'Adriana Arroyo, a partir de les dues, amb bastanta atenció a les paraules o a la roda de premsa telemàtica del president del Club Natació Sabadell, el Claudi Martí, amb els mitjans de comunicació a partir de les 12, i també la situació, com afrontarà el Sabadell aquest mercat d'hivern que comença el 4 de gener. Ja sabeu que aquest programa, l'Hotel Suís d'avui, el podeu tornar a escoltar en uns minuts a les xarxes socials, i com us dèiem, ens hi tornem a posar demà a partir de les 2. Que vagi bé, adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.